benvingudes, benvinguts a aquesta
solemne sessió acadèmica, avui, dia 10 de juny de 2022, en la qual s'investirà doctora honoris causa per la Universitat de Girona i s'incorporarà al claustre de la universitat la senyora Anna Ferrer. Demano al senyor Eduard Montaner que l'acompanyi fins a aquesta estrada. Té la paraula el secretari general en funcions de la Universitat de Girona, que llegirà l'acord del Consell de Govern pel qual es concedeix el títol de doctora honoris causa a la senyora Anna Ferrer.
Acord del Consell de Govern de la Universitat de Girona, reunit en sessió 6-2020 de 23 de juliol, per a la concessió del títol de doctora honoris causa per la Universitat de Girona a la senyora Anna Ferrer. Exposició de motius. Els doctors honoris causa són un referent clau en qualsevol universitat i per aquest motiu la Universitat de Girona ha anat impulsant el nomenament de doctors honoris causa com un instrument de projecció de la universitat en el context universitari català i internacional, i de reconeixement a la trajectòria de recerca acadèmica i cultural de les persones candidates proposades. Per això, atesa la proposta per a la concessió del títol de doctora honoris causa a la doctora Anna Ferrer, presentada pel rector de la Universitat de Girona, i havent escoltat prèviament el Consell de Direcció, que va informar favorablement la proposta, atès que el comitè de direcció de l'Escola de Doctorat, en la seva sessió ordinària número 3/2020, de 30 de juny, va analitzar la proposta i la memòria justificativa que consten en l'expedient de concessió i va acordar informar favorablement l'esmentada proposta al Consell de Govern, de conformitat amb allò previst en l'article 14 de la normativa d'ordenació dels ensenyaments universitaris de doctorat, aprovada pel Consell de Govern en la sessió número 3/2017, de 31 de març, i modificada pel Consell de Govern en la sessió 5/2017, de 29 de juny, en la sessió 8/2018, de 30 de novembre, i en la sessió 11/2019, de 16 de desembre. Per tot això exposat, s'acorda aprovar la concessió del títol de doctora honoris causa per la Universitat de Girona a la senyora Anna Ferrer. Girona, el 23 de juliol de 2020.
El senyor Eduard Montaner, padrí de la doctoranda, té la paraula. Endavant.
Bon dia a tothom. Rector magnífic de la Universitat de Girona, presidenta del Consell Social de l'UdG, distingides autoritats, professors, estudiants, personal de la universitat, família, amics i amigues, Anna, I want to start with a few words in English because it's Anna's mother tongue, and even though she speaks Spanish, today she's making an effort to follow the event in Catalan. It is a great honor for me to be able to give the laudatio for Anna Ferrer, to whom the governing council of the UDG granted, at the proposal of the rector himself, the honoris causa doctorate, the first honoris causa awarded by the UDG to someone in the field of humanitarianism and development cooperation. Vaig visitar Anantapur per primer cop a principis del 2006, després de gairebé 4 mesos treballant de voluntari en una escola rural de Tamil Nadu, part d'una petita ONG enfocada a donar educació de qualitat a nens i nenes dàlits, els intocables. Era la meva primera experiència en un país del sud, just després d'haver acabat un postgrau en cooperació al desenvolupament. Aquests dies, mentre es preparava aquest discurs que estic fent ara, he rebuscat entre els quaderns de notes que escric quan estic de viatge, per trobar el d'aquell primer viatge a l'Índia. El dia de la meva arribada a la Fundació Vicente Ferrer només hi tinc una sola anotació, que són 3 versos de Pablo Neruda, que suposo que vaig llegir en el tren mentre anava cap a Anantapur, perquè sempre hi vaig amb tren, i que d'alguna manera van captar la meva atenció. Ara llegits amb la perspectiva dels anys, semblen bastant profètics del que vaig descobrir a Anantapur i de la manera d'entendre la pobresa tant de l'Anna com d'en Vicenç. Us els dic molt ràpidament, diu: ¿Quiénes son los que sufren? No sé, pero son míos. Ven conmigo. Si algú té curiositat i vol llegir-lo sencer, el poema El monte y el río, ho he estat buscant aquests dies, de los versos del Capitán, de l'any 52. Doncs bé, jo anava a la Fundació amb molta il·lusió, perquè tenia una nena padrinada i la volia conèixer, però també, i ho haig de reconèixer, amb certa cautela i reserves pel fet de tractar-se d'una organització tan gran, tan gegant, i imaginant-me que el tracte seria bastant impersonal i que seria difícil fer-se la idea del treball real que feien. Ja us podeu imaginar que si estic fent la laudatio de l'Anna és que el que em vaig trobar va ser molt diferent del que m'esperava. Durant 3 dies, a part de conèixer l'Anna i en Vicenç, que això ja és fantàstic, vaig estar visitant projectes, molts projectes, hospitals, escoles, habitatges, projectes d'ecologia, projectes d'empoderament de la dona. Vaig tenir l'oportunitat d'anar també al poble de la meva nena. La sensació va ser d'estar presenciant una obra titànica que havia produït canvis profunds a tota una regió molt gran. Una obra fruit de dècades de treball constant, diari, sense pausa, a través d'una organització que també, a través de tots aquests anys, havia anat creixent, any rere any, durant dècades, creant un equip únic, amb molts treballadors que ja són de segona generació, fills i filles dels primers col·laboradors de l'Anna i d'en Vicenç. Ni el tracte va ser impersonal, ni va ser difícil veure la feina que feien. Al revés, tot el contrari. La Fundació era una gran família i els projectes parlaven per si sols. Però avui el meu objectiu no és parlar dels projectes de la Fundació ni de la Fundació en si mateix, sinó parlar-vos una mica de l'Anna. Llavors, la vida d'en Vicenç és molt coneguda. Va ser una persona increïblement carismàtica, un autèntic visionari que sempre mirava més enllà, un treballador incansable, i tots l'enyorem moltíssim. La història de l'Anna, tanmateix, potser no és tan coneguda, tot i que té un llibre que l'explica molt bé, si el voleu llegir. I avui vull resseguir-la una miqueta, la part que la va fer arribar fins a Anantapur, el periple que la va dur fins a Anantapur, i com van començar a engegar tot el que ara coneixem tots nosaltres també, que són els projectes d'Anantapur. Doncs l'Anna nasqué el 1947 a Essex, Regne Unit. El 1963, quan ella tenia només 16 anys, i remarco això dels 16 anys, en Terry, el seu germà gran, li proposà que l'acompanyés a ell, a la seva dona i a la seva filla, que tenia només un any, en un viatge en cotxe fins a l'Índia. I així començà una aventura, no se m'acut cap altra manera d'anomenar-ho, dins d'un Land Rover de segona mà, travessant tota Europa, Turquia, Iraq, Iran i Afganistan. Deserts, muntanyes, 5 mars diferents, convivint amb gent de tota mena, des de nòmades curts fins a terratinents afganesos. I a l'Afganistan el cotxe va dir prou, no va poder continuar més, i van acabar el viatge, aquest periple, doncs amb avió fins a l'Índia. Un cop a l'Índia i després de passar ràpidament per Delhi i Kolkata, el seu germà gran, en Terry, va trobar feina en una empresa que tenia la seu a Mumbai, però la fàbrica, que és on ell va anar a treballar, estava en un poble que es diu Dharampur. Llavors, el seu germà gran, la seva dona i la seva nena es van instal·lar a Dharampur, i l'Anna, doncs, va decidir, encara amb 16 anys, quedar-se sola a Mumbai, una ciutat gegantina, a provar sort estudiant un curs de secretariat. Quan acabà aquest curs, es posà a buscar feina i acabà treballant en un setmanari anomenat Current, on començà fent tasques de secretària, però el director de seguida va veure que l'Anna valia molt, va veure el seu potencial i de seguida va començar ja a fer tasques de periodista. De manera que l'Anna, pocs mesos després, es trobava doncs, vivint a Anantapur, totalment adaptada, amb una feina que li encantava. I ara faig un petit saltet fins al 68, 5 anys més tard, l'Anna ja amb 21 anys, i és quan aquest diari, aquest setmanari, el Karen, li assigna una feina que és la que va fer que els seus camins, el de l'Anna i en Vicenç, es trobessin i ja no se separessin mai més. Concretament, l'encàrrec fou que fes una entrevista a Vicenç Ferrer, un polèmic jesuïta que feia anys que era a la zona de Manmat, no lluny de Mumbai, combatent la pobresa extrema i ajudant els camperols en temes d'agricultura. I que ara era invitat a abandonar l'Índia perquè la seva feina i les seves maneres de fer havien aixecat suspicàcies entre gent amb molt de poder a l'Índia. L'Anna va quedar tan impressionada amb la feina que estava fent en Vicenç i tan indignada amb tot l'argumentari per fer-lo fora que acabà deixant la seva feina al Current i dedicant-se a temps complet a la campanya que s'havia creat per demanar justícia pel pare Ferrer, per intentar evitar que el fessin fora de l'Índia. Van ser uns mesos de lluita, de reivindicacions, de mobilitzacions, que acabaren amb una decisió d'alguna manera agredolça, perquè que va estar, per ser aquesta decisió avalada per la llavors primera ministra Indira Gandhi. La decisió era que Vicenç Ferrer era invitat a marxar de vacances a Espanya, després de les quals seria benvingut de nou a l'Índia sempre que no s'instal·lés a Maharashtra, que era l'estat on hi havia manmat i on ell sempre havia treballat durant tots aquells anys. Doncs bé, el 1969, després d'aquests mesos de vacances a Espanya, forçades, vacances forçades, durant els quals l'Anna i en Vicenç van seguir en contacte, ell tornà a l'Índia i amb un petit, molt petit grup de voluntaris, als quals l'Anna evidentment se sumà, van instal·lar-se a Anantapur, a l'estat d'Andhra Pradesh, al sud de l'Índia, on començarien els projectes que després d'unes dècades doncs tots nosaltres coneixem. Començaren seguint el traçat d'allò que ja havia fet en Vicenç abans, a Manmat, col·laborant amb els camperols més pobres en la introducció de millores a l'agricultura. Un repte immens, brutal, perquè la regió és de les més àrides de l'Índia, de fet la segona més àrida després del desert del Rajasthan. Amb el temps, aquest equip de voluntaris, ara començaré a accelerar, perquè passar tots aquests anys és molt difícil amb un discurs de 15-20 minuts, doncs l'equip de voluntaris anà creixent i el treball es convertí en desenvolupament comunitari. I després, en el que s'ha acabat anomenant, i en això tant l'Anna com en Vicenç són autèntics pioners, desenvolupament integral, que vol dir que cobreix totes les àrees de forma transversal, cobrint àrees com ecologia, salut, vivendes, educació, discapacitats, empoderament de la dona. El seu treball també, durant els anys, s'anà enfocant cada vegada més als dàlits, als intocables, i a les poblacions tribals, amb les quals encara treballen. A nivell personal, també aquells primers anys a Anantapur van passar coses importants, com us podeu imaginar. En Vicenç, com és sabut, va deixar el sacerdoci i l'Anna i ell es van casar, el 69. De fet, tingueren tres casaments, tres cerimònies. Una primera en el registre civil, després una en una cerimònia protestant i finalment, temps després, una altra en una cerimònia catòlica. I entre el 1970 i el 1974 arribarien els seus tres fills, la Tara, en Moncho i la Yamuna. Aquell mateix any que havien arribat a Anantapur, el 69, van fundar aquestes famoses sigles de RDT, que llavors volia dir Rayalaseema Development Trust, que fou l'organització embrionària de les que després coneixem tots com Rural Development Trust a l'Índia i Fundació Vicente Ferrer a Espanya. Els primers anys a Anantapur van estar plens de reptes, no tinc pas temps de relatar-los en un discurs tan curt, però l'Anna, que ho planificava i sistematitzava tot, sempre li ha agradat planificar les coses, i en Vicenç, que no s'aturava mai i sempre mirava més endavant, i tot l'equip, que a poc anaven formant i anaven creant al seu voltant, doncs van anar superant-los tots, un darrere l'altre. Des del 69 fins a l'actualitat, el projecte no ha parat de créixer. És impressionant. El 1996 és un punt d'inflexió molt important perquè es crea la Fundació Vicente Ferrer a Espanya i això ajuda a donar molta sostenibilitat a tots els projectes gràcies als socis i als padrins. I ara venen dades molt impressionants. Avui en dia a Anantapur hi ha més de 3 milions de persones beneficiàries. Els projectes de la Fundació arriben a més de 3.600 pobles de tota aquella zona. De fet, hi han crescut tant que han arribat a noves zones, noves àrees. Només per donar algunes dades, l'últim any s'han construït més de 3.400 habitatges. Hi ha més de 100.000 dones participant en sàngams, comunitats de dones que es troben i s'organitzen entre elles. S'han plantat aquest últim any, gairebé 1 milió d'arbres i cada dia hi ha més de 2.700 visites mèdiques als hospitals que ha creat la Fundació. Com ho han fet? Com han pogut créixer tant i mantenint aquesta qualitat durant tot aquest temps, aquest nivell d'excel·lència? L'Anna sol dir, i cito paraules seves, només es pot avançar si ho fem col·lectivament. Des de l'inici van tenir clar que només unint persones a favor del desenvolupament de les seves pròpies comunitats arribarien al canvi i la dignitat. L'Anna liderà des del principi el programa de nutrició i salut per oferir assistència sanitària a la població. També va posar en marxa el programa de persones amb discapacitat, un col·lectiu especialment discriminat a l'Índia, però, sens dubte, el que més la va impressionar ja des dels principis va ser la terrible situació de les dones, especialment de les dones rurals. I ara cito paraules textuals del seu llibre. Les dones patien la doble discriminació per ser dàlit i per ser dona. Les casaven molt aviat, amb 11 o 12 anys, i passaven multitud d'embarassos i avortaments. Hi havia un percentatge molt alt de mortalitat entre mares i nounats. Les agressions contra les dones, dàlits, també eren molt habituals i s'ocultaven. Si la família intentava denunciar el cas, els tribunals els rebutjaven. Les dones treballaven al camp tot el dia, s'ocupaven dels nens, de la família, i el poquíssim menjar que hi havia era per la resta de la família. Doncs l'Anna ha lluitat tota la vida perquè les dones liderin la transformació de l'Índia rural amb iniciatives per afavorir la seva educació, ideant la creació dels sàngams que mencionava abans, desenvolupant amb creativitat programes per la igualtat d'educació, salut, lluita contra matrimonis precoços, suport a les treballadores sexuals en la lluita pels seus drets, per una vida digna, emprenedoria, lideratge. Ha impulsat un programa d'igualtat de gènere que vertebra l'estratègia del conjunt de tots els projectes que fan a Anantapur, allà al sud de l'Índia. Lidera una organització, encara avui en dia, de 2.500 persones, de les quals un 50% són dones. I ha fet un gran esforç perquè hi hagi dones en càrrecs de lideratge. En l'actualitat han aconseguit que més del 35% de les dones que treballen a la Fundació ocupin posicions de lideratge. Avui tenim l'exemple aquí de la Bixa, que lidera l'àrea de dones a la Fundació Vicenç Ferrer. Aquesta aposta decidida de l'Anna per treballar per i amb les dones en una societat, l'Índia, de gran arrelament patriarcal, l'han convertit en un referent, m'atreveixo a dir que mundial, per la igualtat de gènere. En l'actualitat, el 100% de les nenes a les zones on treballa la Fundació estan matriculades a primària, el 100%, això era impensable fa uns anys, i més del 80% a secundària. L'organització va entregar l'any passat 1.074 beques universitàries a joves i té dues escoles professionals d'idiomes per donar formació extra en aquests joves i ajudar les noies a trobar feines de qualitat quan acaben aquests graus. Totes les cases familiars construïdes, recordeu que he dit que en construeixen milers, totes elles es registren a nom de les dones. D'aquesta manera són propietàries de béns i es garanteix la seva seguretat en cas de ser abandonades o quedar-se vídues. No sé si ho sabeu, però el problema de les vídues també és molt important a l'Índia. Dos dels tres hospitals de la Fundació disposen d'unitats de ginecologia i obstetrícia per garantir la salut materna i infantil a través de programes de nutrició i seguiment mèdic. La Fundació té en l'actualitat 10 centres d'assessorament contra la violència de gènere, equips de mediadors per lluitar contra aquesta xacra, un centre d'acolliment per a supervivents a les agressions. També disposa d'un centre de prevenció, acolliment i reinserció per a víctimes de tràfic de persones en una zona que és fronterera i on nenes i dones en situació de pobresa extrema són molt vulnerables. L'Anna no és només un exemple de dedicació vital a la millora de les condicions de vida de les persones més vulnerables i desprotegides del planeta, sinó que també posa en relleu el protagonisme sovint invisibilitzat, com tots sabem, de tantes i tantes dones que han contribuït silenciosament a la construcció d'un món més just, més humà i més responsable. Ella ha estat, sens dubte, una de les peces clau en l'assoliment de totes les fites de la Fundació, jugant un paper fonamental en mantenir la unitat i l'esperit humanista d'aquesta organització al llarg de tots aquests anys, que fa poc va celebrar els 50 anys, porten 53 anys treballant a Nantapur. Els reconeixements que ha obtingut l'Anna els últims anys són molts, aquest és un altre, és impossible citar-los tots, en destacaré només tres, que són importants. El Premi Internacional Jaime Brunet a la promoció dels drets humans, que li va donar a la Universitat de Navarra el 2018. El Premi Ignacio Ellacurría, de Cooperació al Desenvolupament del Govern d'Euskadi, el 2020. I un premi, aquest és indi, a nivell nacional de l'Índia, i faig un incís, l'Índia té 1.300 milions d'habitants, perquè veieu la importància d'aquest premi, doncs el premi a la categoria de millor treball social de Eanadu Vasundhara Mahila, és el nom del premi, que li van donar a l'Índia el 2020. And for all of this that I have explained, certainly too briefly, I request the rector of the University of Girona to confer the degree of doctor honoris causa to Anna Ferrer, i això ho he dit també en català, ho torno a dir, per tot això que he explicat, certament de manera massa breu, li demano al rector de la Universitat de Girona que li confereixi, que li atorgui el títol de doctora honoris causa a l'Anna Ferrer. Moltes gràcies.
Hay gente que nos dice, ¿no?, que Anna habéis sacrificado mucho para trabajar, ¿no? Y nosotros no pensamos que no hemos sacrificado nada, siempre felices en el trabajo cada día.
Anna ha sido, él ya lo decía, pero es la verdad, ha sido proverbial. No había podido Vicente hacer el trabajo que ha hecho si no se hubiera juntado el idealista, el que tiene una necesidad infinita de ayudar, el que quiere empujar y hacer cosas muy grandes. Y luego tiene la otra persona que es la estratega, la que dice, sí, pero necesitamos estos recursos, necesitamos estas personas, la que diseña.
Mi madre tiene los ojos para los detalles, detalles pequeños para ponerlo en marcha, todo.
You go there with some ideas, which isn't a very good idea, actually. But you go there with the ideas that there is not education, and without education, how does a person progress? When you start speaking to people, you see how really poor they are, how poor they have been for hundreds of years. They, their parents, their grandparents, all the way down, nothing has changed. You go thinking about development, no? Their development. And their mind is somewhere else. Their mind is simply, how can I get enough food to feed the family today? So very soon you understand that you can't come here talking about how things can be, how they can progress in 1 year, in 6 months, in future did not apply for them. For them it was today. Even tomorrow was far away. Cuando alguien me pregunta, Anna, ¿cuál es tu opinión el mejor trabajo que habéis hecho en Nantapur, no? Yo no digo de las casas o de los hospitales o de los grandes proyectos de ecología. Yo digo de la concienciación.
Estimada Anna, us investeixo doctora honoris causa de la Universitat de Girona per la vostra tasca filantròpica al sud de la Índia, mantenint un compromís incondicional contra la pobresa i la injustícia que us ha fet esdevenir un referent en la lluita per la igualtat de gènere. Per haver participat en la creació d'una organització i un model de desenvolupament integral que s'han estès per més de 3.000 pobles, sobretot al districte de Anantapur, i han transformat i millorat la vida de milions de persones. I per aquest reconeixement us lliuro la medalla de doctora honoris causa de la Universitat de Girona. La medalla, i us dono també el diploma de la Universitat de Girona amb el reconeixement de doctora honoris causa. Moltes gràcies, Anna Ferrer. Moltes gràcies. Tiene que acompañar.
Amb motiu del seu ingrés al claustre de la Universitat de Girona, té la paraula la doctora Anna Ferrer. Sí. Esperem, si voleu, uns segons.
Pues más bonito esta medalla que el sombrero y lo que pone. Buen día a todos y todas. Señor rector magnífico de la universidad, ilustre claustro de la universidad, profesorado, estudiantes, amigos, amigas, gracias por acompañarme en un día tan especial. Y por supuesto, mi querido padrino Eduard, gracias por tus palabras y tu compromiso. Esta es mi primera vez en Cataluña y en España desde que el COVID entró en nuestras vidas. La última vez que estuve en esta tierra fue en febrero-marzo de 2020, justo antes de que comenzaron todos los confinamientos en el mundo. Y nuestras vidas cambiaron de la noche a la mañana. Estoy muy feliz y para mí es un gran honor que esta primera vez fuera de la India en más de 2 años sea en Gerona, en Cataluña, y concretamente para ser investida doctora honoris causa por esta universidad. Hoy me gustaría compartir con vosotros algo que puede parecer muy simple, pero que en mi experiencia marca una gran diferencia en nuestras vidas, en las vidas de los demás y, de hecho, en el mundo en general. Me gustaría hablaros del valor y el poder, el valor y el poder de cuidar. En inglés se dicen caring, to care. Cuando yo miro atrás a mis 75 años, de los cuales 53 los he pasado en un pequeño y remoto rincón de la India, comprometida con las luchas y el sufrimiento de la gente, me doy cuenta que todo empezó con cuidar, no solo para mí, sino también para Vicente, para todos nuestros compañeros y amigos en la India y España, y también para la gente que lucha en los pueblos. Desde el cuidar empezó todo. De los primeros años en Anantapur, recuerdo mucho el hambre, la opresión, pero sobre todo la oscuridad de vivir sin esperanza. En aquellos años, los 70, la gente de los pueblos estaba muy acostumbrada a que fueran personas a visitarles a sus casas. Les hicieron promesas y nunca regresaron. Sus vidas nunca cambiaban. Después de 1 o 2 años de estar constantemente con la gente, preguntándoles por sus vidas, por sus problemas y juntos buscando soluciones, yo empecé a escuchar estas palabras en boca de la gente. Este hombre, Vicente Ferrer, y su grupo son diferentes. Esta gente realmente se preocupa. El cambio es posible. Para mí, la grandeza de Vicente Ferrer fue su fe y su convicción en la bondad de las personas y en la capacidad de cada uno de hacer el bien, de preocuparse por los demás y cuidar. A veces, cuando pensamos en el significado de cuidar, lo asociamos a actos cotidianos, como son los padres y madres cuidando a sus niños o el cuidado de una persona enferma. Pero para mí, la vida me ha demostrado que el acto de cuidar es mucho más poderoso de lo que parece a simple vista. Puede cambiar vidas, traer esperanza, felicidad. El cuidado genera cuidado. Cuidar no es un valor, ni un sentimiento, ni un privilegio reservado a unos pocos. La belleza de cuidar es que está en todos nosotros, nos pertenece, es parte de cada una, independientemente de nuestro país de origen, nuestra nacionalidad, nuestra religión, cultura o situación económica. Nuestra historia en Anantapur es precisamente la historia de las buenas acciones de miles de personas cuidando a los demás. Personas en los pueblos, nuestros compañeros, amigos en la India, en España y otros países. Vicente Ferrer nos demostró el poder de cuidar, el poder de la acción buena, el impacto de lo que éste puede lograr. Vicente Ferrer fue muy sabio. No nos dejó una filosofía, un pensamiento o creencia para guiarnos, sino que sacó a la luz la bondad que hay en todos nosotros, nuestra capacidad de cuidar, y nos enseñó cómo ese cuidado colectivo puede cambiar vidas, resolver el sufrimiento y erradicar la pobreza. Cuando llegué a Anantapur como primera voluntaria de Vicente, como explicó Eduardo, yo tenía solo 21 años. No sabía nada sobre el desarrollo o las causas de la pobreza. Yo era una persona sencilla, de buen corazón y compasiva, pero por lo demás era una persona corriente. La convicción de Vicente de que todos tenemos un papel que jugar, la responsabilidad de ayudar a los demás, me convenció, aunque que era muy joven, de que mi contribución, mis esfuerzos podían marcar la diferencia. Yo vi esa misma transformación o realización en las distintas personas que se unieron a la organización en aquellos años. Para esas personas, en su mayoría, procedentes de familias rurales muy humildes, darse cuenta de que ellos también tenían la capacidad de ayudar a los demás a través del cuidado, marcó para ellos y ellas un antes y un después. Por primera vez en sus vidas, se dieron cuenta de que ellos, a pesar de no poseer casi nada material, tenían también el poder de cuidar. Desde hace muchos años, una vez al año, más de 150,000 familias del distrito de Anantapur, en su mayoría joneleras, se reúnen y juntan las rupias que han ido ahorrando a lo largo del año en unas huchas de barro que nosotros llamamos hundis. Las donaciones son de 1 rupia, 2 rupias, 10 rupias. Este último año recogieron entre todos 750,000 euros para pagar la educación de más de 1,000 niños y niñas huérfanas. Gente pobre que ayuda a gente pobre. ¿Y por qué? Porque han sido testigos y protagonistas al mismo tiempo de cómo el cuidado hacia los demás les ha ayudado a cambiar sus propias vidas. Ahora ellos y ellos están orgullosos, felices de poder, con una pequeña contribución, ayudar a otras personas a mejorar sus vidas. Para mí, uno de los pilares fundamentales de nuestro trabajo, su continuidad y sostenibilidad, aunque no el único, pero sí uno de los más importantes, es el cuidado colectivo, que a lo largo de los años ha crecido y se ha multiplicado, ayudando a cientos y miles de personas a tener una vida digna y igualitaria. Muchas personas me preguntan, Ana, ¿es replicable tu trabajo en otros lugares, en otros países? ¿Es un modelo para otras organizaciones? Pero yo no creo que nuestro trabajo sea un modelo a replicar. Todos los lugares y países tienen costumbres y culturas diferentes, y eso no lo podemos obviar. Pero lo que sí podemos replicar es el cuidado, porque este es universal, está en todas y todos nosotros. Hace unos meses estuve, como muchas personas, bastante enferma con un virus muy parecido al COVID. Cuando me estaba recuperando, tuve mucho tiempo para pensar en mis últimos 53 años en Anantapur, 41 de los cuales con Vicente. Reflexioné mucho sobre esta pregunta. ¿Qué es eso que realmente le importa a la gente de los pueblos de nuestra zona? ¿Qué es lo que realmente marcó una diferencia en sus vidas? Y me di cuenta que era lo siguiente. El cambio fue que alguien por fin se preocupó por ellos, por sus miserias, por sus problemas y sufrimientos. Y ese cuidado les dio esperanza. Y sin esperanza no podemos vivir. El cuidado promueve el cuidado. Cuidar trae esperanza. Me importa, por lo tanto, puedo. Me importa, por lo tanto, lo hago. Hoy es un día muy especial para mí. A mis 75 años, después de una vida comprometida con los demás, estoy aquí en Cataluña, tierra natal de Vicente, siendo investida doctora honoris causa. Mis queridos amigos, amigas, estoy hoy muy feliz de pensar en mí como una profesora de cuidados que se graduó en Anantapur y hoy se ha doctorado en Gerona. Gracias de nuevo por el honor de poder estar hoy aquí en esta magnífica iglesia de San Domenico y poder compartir con todos vosotros las experiencias de la nueva vida. Gracias, Eduardo, el mio padre, por no dejar mai de creer que un altro mondo es posible. Muchas gracias.
Estimada doctora Anna Ferrer, presidenta del Consell Social de la Universitat de Girona, senyor Eduard Montaner, padrí de la doctoranda, rector Batlle, rectora Geli, presidenta Alexandra, representants polítics, comunitat universitària, amigues i amics. Cada vegada que la Universitat de Girona celebra la cerimònia d'investidura d'un o d'una doctora honoris causa, recordem que es tracta d'un acte important. La universitat és una institució amb ànima, entregada al saber i al coneixement, preocupada pel progrés de les ciències, pel conreu de les humanitats, pel benestar que pot transmetre a la societat. Una institució que no viu al marge del món, sinó que es preocupa pels neguits i que lluita contra les injustícies. Per això, cada vegada que nomenem un nou doctor, doctora, honoris causa, ensenyem la nostra ànima. Ens presentem tal i com som. Avui, més que mai. El compromís social de la Universitat de Girona té avui, en la figura de la doctora Anna Ferrer, un instant d'il·luminació, un instant d'esperança que persistirà en el temps. Perquè reconeixem la trajectòria d'Anna Ferrer i amb ella reconeixem el compromís de la Fundació Vicenç Ferrer. Hem incorporat al claustre de l'UDG persones que són exemples d'actituds elogioses i admirables en el camp de la reivindicació feminista, de la justícia equitativa, del respecte a la diversitat, en el món de l'activisme i la cooperació solidària, en el terreny del compromís pel medi ambient, en el terreny de la pedagogia radical que reclamen, per exemple, els objectius de desenvolupament sostenible, en el món de la cultura i la persistència en la lluita pels drets humans. Avui, aquella simbologia social es renova i s'enforteix amb Anna Ferrer, activista i cooperant, amb més de 50 anys d'esforç a favor de les persones que viuen en la fragilitat i sense protecció. A favor de l'humanitat en majúscules, a la Índia, al districte d'Anantapur, amb vocació de servei universal. La seva tasca, la tasca d'Anna Ferrer, posa de relleu el protagonisme invisibilitzat de milers de dones que han contribuït silenciosament a la construcció d'un món més just, més humà, més responsable. Penso ara en aquella frase que va escriure Walter Benjamin, el filòsof al qual la UDG li té dedicada una càtedra. Està escrita en el monument que li va dedicar la vila de Portbou, poble on precisament va morir perseguit pels nazis. Diu: "És una tasca més àrdua honorar la memòria dels éssers anònims que la de les persones cèlebres. La construcció històrica es consagra a la memòria dels que no tenen nom." Quan Vicenç Ferrer arriba a finals dels anys 60 del segle passat a Anantapur, de fet, s'instal·la en el no-res, com ell mateix va assegurar, un espai desprotegit i devastat, sec i aspre. Els qui no tenen nom tampoc no tenien vida, però hi havia espai pel miracle, un miracle que es va produir amb molt d'esforç gràcies a Vicenç Ferrer i a la seva companya Anna Ferrer. Per això avui celebrem aquella obsessió per salvar nenes i nens, dones i homes, aquell entusiasme humanista, aquelles accions destinades a dotar de recursos i de dignitat a totes aquelles i aquells que no tenen nom, els que eren intocables, i la seva simple ombra contaminava la resta. Vicenç i Anna Ferrer van il·luminar aquella ombra i van construir un perfil resplendent. Un poeta anglès del segle XVII, John Donne, conegut pel seu notable enginy, joc de paraules i subtils paradoxes, ens diu que ningú no és una illa, que cada humà és un bocí del continent, una part de la Terra. Diu que si el mar se n'emporta un fragment, tots quedem disminuïts. La mort de qualsevol persona m'afebleix, diu, perquè estic lligat a la humanitat. Penso que no es podria resumir millor el treball ingent de la Fundació Vicenç Ferrer, d'Anna Ferrer al seu capdavant. Salvar una petita part del món vol dir salvar-lo sencer. Gràcies a un projecte de desenvolupament integral, de transformació social, que no només procura per la millora del benestar material, sinó per la recuperació de la dignitat, per retornar el nom a les persones que fan la història. I ho fa des d'una actitud positiva, des d'una actitud entusiasta i optimista. En una entrevista de fa uns anys, Anna Ferrer explicava que Vicenç Ferrer, en els primers moments de Nantapur, li deia que l'endemà no tenien res per menjar. No hi havia diners ni queviures. Ella, l'Anna Ferrer, li va contestar: demà ja veurem, ara dorm. La Fundació Vicenç Ferrer es caracteritza per un treball estructurat i previsor, però també per aquesta confiança planera i indestructible en la providència. Tot ha d'anar bé perquè fem molt bé. Aquest podria ser el seu lema. Anna Ferrer i tota la gent que l'envolta, que han lluitat a la Índia per erradicar la pobresa, per canviar les coses, per enfrontar-se als poders establerts i a les normes injustes, han sobreviscut a múltiples entrebancs, però sempre des de la imperturbable confiança en les seves forces, en la seva bondat, en les seves accions. En aquella mateixa entrevista, Anna Ferrer deia que si la Índia fos persona, seria una dona, i que si fos un sentit, seria una mirada. Celebrem i enaltim, per tant, la mirada femenina, la urgència de la tasca de l'empoderament femení, de la igualtat de gènere, la lluita per una igualtat que en el cas de Nantapur encara és més necessari, perquè les dones han estat les més excloses entre els exclosos. I la mirada implica, com deia Anna Ferrer, anar més enllà del que és evident, procurar que sigui un motiu per a la pietat, per compartir el dolor i el patiment en primera persona, però no des de la resignació o la condescendència, sinó des de l'acció, una acció que ha de ser revolucionària i transformadora contra la pobresa i contra les injustícies. Parlem, de fet, de l'acció transformadora més important de totes. Parlem de l'educació, una activitat en la que excel·leix o digital Punedu a través de múltiples projectes com ara el programa Inventors for Change. De la mà d'Udigital Punedu, fa 10 anys que la Universitat de Girona està present a la Índia, aportant coneixement i mitjans tècnics per compartir experiències i per establir lligams entre comunitats. Parlem d'educació com a eina transformadora i parlem de sanitat, de vivenda, de les coses més senzilles i més imprescindibles. Parlem, per exemple, de dur aigua als llocs on no n'hi ha, on la sequera és extrema. Vivim moments històrics molt difícils. La pandèmia de la Covid-19 ha accentuat les desigualtats entre països rics i pobres. Ara, la guerra a Ucraïna amenaça de provocar una fam de dimensions colossals a l'Àfrica. Més pobresa i més devastació en un lloc ja prou devastat, com a l'Índia d'Anna Ferrer, que ens interpel·la perquè no som una illa i perquè cada ciutadà del món és un germà. La Universitat de Girona és un espai on pensar i on debatre, on enriquir-nos d'intel·ligències diverses, on reflexionar i també, avui més que mai, un espai on activar les condicions per a l'acció. Amb actes com aquest, Honoris Causa, no només retem homenatge a la figura d'una dona única, lluitadora, tenaç, sinó que matem un crit d'urgència per un futur millor, per un futur més humà, en el qual tots, absolutament tots, ens hi hem de sentir implicats. Moltes gràcies.
Moltes gràcies també a l'orquestra de la Universitat de Girona, conjunt d'estudiants de la universitat que ens han acompanyat la sessió. Moltes gràcies. S'aixeca la sessió. Endavant.